Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Gimli Glider. Aquest és el nom de la història d'avui.
Una història extraordinària que sembla ficció.
Però no ho és. Escoltem-la.
La història d'avui comença el 23 de juliol de 1983. Està a punt d'enlairar-se al vol 143 d'Air Canada des de l'aeroport de Montreal, al Quebec, i va en direcció a Edmonton, Alberta. Per la majoria dels 61 passatgers i 8 tripulants, és un vol domèstic i habitual que es realitza en un avió tot just acabat d'estrenar, el Boeing 767, però cap d'ells sospita el que està a punt de passar. Hores després de sortir, i mentre l'aeronau està volant a 12.500 metres sobre Ontario, la tripulació rep un avís de baixa pressió de combustible al motor esquerre. Els pilots suposen que l'indicador de la bomba ha fallat i desactiven l'alarma. Ignorar aquell avís no és una temeritat, perquè en aquell moment l'ordinador de gestió de vol indica que hi ha prou combustible. Però en qüestió de segons, el motor s'apaga i els pilots comencen a preparar un aterratge amb un sol motor. La tripulació decideix aleshores desviar l'avió a Winnipeg, a 193 quilòmetres de distància, a l'aeroport més proper. Quan intenten reiniciar el motor esquerre, el sistema d'advertència de la cabina torna a sonar, amb un bong agut que ningú a la cabina havia sentit abans. Segons després, el motor del costat dret també s'atura i l'avió perd tota la seva potència. Com si volar sense motors no fos prou dolent, el 767 va ser un dels primers avions comercials amb un sistema d'instruments electrònics alimentats pels motors. Això volia dir que quan els motors deixaven de funcionar, tots els instruments s'apagaven. El desastre semblava imminent. Com se'n sortirien d'aquella situació?
Després veurem com continua la història. Però com veieu, avui parlarem d'energia, del passat, del present i sobretot del futur de l'energia.
Aquí comença... Radicals Lliures, amb Dani Jiménez.
Que ens cal energia per viure... És evident.
Per això cada dia ingerim centenars, milers de calories a través dels aliments per fer funcionar el nostre cos.
Encara que estem acostumats, continua sent increïble que l'organisme transformi qualsevol cosa que mengem, una pastanaga, un bistec, xocolata, en energia i matèria que fa que funcionin les coses del nostre cos.
Que creixin les ungles, que bategui el cor, que funcioni el pàncreas o que els músculs treballin.
Però avui no parlarem d'això, no, Dani?
No. Avui parlarem de com l'aprofitament de l'energia ha produït canvis molt profunds en la nostra societat. L'energia és el motor de la nostra societat, però estem en un moment de la història que hem de canviar de model. I aquest nou model ens presenta nous desafiaments. El repte de l'energia és un dels més importants del segle XXI. Però anem a pams. Marta, què sabem de l'energia?
Que cada cop és més cara?
Sí, cert, cert, no. No, però no ve bé això, què sabem de l'energia, va.
Que l'Albert Einstein va ensenyar-nos la conegudíssima fórmula E igual a MC al quadrat.
Bravo. La matèria i l'energia són dues cares de la mateixa moneda, intercanviables entre si. La fusió nuclear, que és el que fa el nostre sol a cada instant per poder-nos il·luminar, és un bon exemple d'aquesta equació i un dels reptes de futur de la tecnologia i de l'energia. Què més sabem?
A veure, que la natura transforma l'energia de manera constant. És a dir, els vegetals capten l'energia del sol...
Alerta! No? Perquè això es fa a través de la fotosíntesi.
Exactament.
I la fotosíntesi té un rendiment d'un 1%. És a dir, una fulla que està aprofitant l'energia del sol només aprofita un 1% d'aquesta energia, que és molt poquet.
Això t'anava a dir.
Que una placa fotovoltaica d'aquestes de calculadora, de la més senzilla, té un rendiment 10, 15 o 20 vegades superior. I què fa amb aquesta energia a la planta?
Doncs la converteix en sucre, després els herbívors es mengen la planta i converteixen la matèria del que s'alimenten en energia i així...
I el cicle de la vida es basa fonamentalment en una transformació de l'energia. Sense l'energia no existiria la vida a la Terra, però què més?
Que l'energia ni es crea ni es destrueix.
Es
transforma.
Correcte, aquest és el primer principi de la termodinàmica, la llei de conservació de l'energia, que ens explica que l'energia s'està transformant constantment, però que quan es transforma es perd i es degrada. En la majoria de casos en forma de calor. Va, què més, Marta?
Ara ja tinc una definició de Vaclav Smil.
Home, el famós científic, l'ecòleg, el referent de Bill Gates, un crac.
Atents. L'energia és l'única moneda universal. Una de les seves múltiples formes s'ha de transformar en una altra perquè les estrelles brillin, els planetes girin, les plantes creixin i les civilitzacions evolucionin.
Bravo. Però l'energia és molt més. I per això vaig anar a veure el professor Mariano Marzo, catedràtic emèrit de la Facultat de Ciències de la Terra de l'UB i especialista en transició energètica. I li vaig fer la mateixa pregunta. Què és això de l'energia?
És la capacitat d'operar un canvi, de transformar una realitat. Imagineu-vos, sense aquesta energia, que és el que permet fer una transformació, no hi ha progrés, no hi ha, diguem-ne, canvi ni en l'estat de la matèria, ni en les temperatures, ni de posició, ni de res de res. Per tant, tinguem ben present, i més en aquests moments, diguem-ne, de situació energètica crítica, la importància d'aquest concepte.
Amb el professor Marzo vam estar parlant de com l'energia ha sigut el motor de l'evolució de la nostra civilització des de les 2.000-2.500 quilocalories que prenia aquest homínid o aquest primer homo sapiens que va viure fa 200.000 anys fins a les 200.000 quilocalories que prenem o que consumim avui en dia, és a dir, un 1% del que consumim és per viure i el 99% restant és per aquest muntatge que anomenem civilització, hi ha hagut un gran viatge. Però en aquest viatge gairebé sempre hem fet servir l'energia que la Terra produïa. Però va haver-hi un moment en la història que això va canviar.
Què es produeix amb la revolució industrial? 1800 i pico, no? Pues que per primera vegada ens adonem que tenim tota l'energia que podem i més amagatzemada en el subsol del planeta. Perquè passem de tindre aquesta renda constant però que no ens permet estalviar a que ens toqui la loteria. Tenim una herència, que és l'herència solar. I aquí aprofitem això. Normalment, quan tu parles amb els enginyers, et diran la revolució industrial té que veure amb l'avanç de la tecnologia, la màquina de vapor, etc. Sí. Però sobretot, és el canvi de paradigma de que apareixen les matèries primes energètiques que avui voldrem transformar, però que ens han permès arribar on som, que són petroli, gas i carbó.
Un regal de la natura, una mena de tresor, una loteria, com diu el professor Marzo, que comença a fer servir fa més o menys fa 150 anys. Cal destacar que la Bíblia, Noé, ja fa servir el batum per forrar l'arca, no? Però no és fins que el coronel Drake als Estats Units comença a extreure petroli, veuen que aquest petroli, que repeteixo, es coneixia des de l'antiguitat però que es feia servir per engreixar coses, és un element que serveix per produir energia, perquè té un gran poder calorífic. Marcarà, per tant, un abans i un després en molts aspectes. Per exemple, si tu mires l'anàlisi o el creixement poblacional en els darrers 150 anys, quan comencem a fer servir els combustibles fòssils, el creixement lineal de la població es dispara i es transforma en un creixement exponencial. Però això s'ha acabat o no del tot?
En aquests moments encara el 81% de l'energia, diguem-ne, que utilitza el món, de l'energia primària, per ser el que has dit i altres productes, són hidrocarburs. O sigui, no ens hem, diguem-ne, fet desaparèixer. El que hem fet és anar substituint una part molt petita, que és aquest 20%, per hidràulica, que és una renovable, sí, això també ve de bastant antic, una miqueta també per nuclear, a la final de la Segona Guerra Mundial, i després pues, una mica de solar, eòlica, i això està creixent. Aquests, diguem-ne, no fòssils, està creixent. Però jo no diria que han substituït el mix energètic com van fer els hidrocarburs, ni que hagin produït una transformació social que de la mà dels hidrocarburs va sofrir, diguem-ne, les societats, per exemple, en les grans ciutats, que es comença a acumular el proletariat, etc, etc, etc.
Fa més o menys 20 anys que conec el professor Marzo i l'altre dia, parlant amb ell, em fa una revelació al·lucinant. Havíem parlat molts cops del peak oil, és a dir, el punt màxim d'extracció de petroli. I em diu que aquest peak oil no existeix, que de petroli n'hi ha moltíssim i que es pot seguir extraient, però que aquest no és el problema. El problema del petroli no és que s'acabi, sinó és un altre.
És matèria orgànica que en teoria es tenia d'haver descomposat, però que no ha passat, s'ha transformat, i que en teoria tindria que estar allà baix, al fons, diguem-ne, en l'interior del planeta. Però vet aquí, o únicament tornava a superfície en temps geològics, diguem-ne, per fenòmens geològics. Però vet aquí que ja apareix l'Homo sapiens, que es convertirà en l'Homo de l'hidrocarbur, després d'això, més o menys amb la revolució industrial, que ja aprèn a utilitzar aquests recursos que tenia allà. Evidentment, l'oxigen el fa la combustió i això torna a alliberar el CO2, que en teoria no tindria que estar a l'atmosfera.
Per tant, el problema és el diòxid de carboni, que s'havia quedat enterrat durant milions d'anys a l'interior del nostre planeta. Cada cop i volta nosaltres l'alliberem. Es calcula que en un any consumim el petroli que la Terra va trigar un milió d'anys en produir. Per tant, sembla que l'era de l'hidrocarbur s'ha d'acabar. Però aleshores, cap on anem?
Un aparell com aquest que tinc a la taula, un ordinador, que pesa arriba un quilo, significa que posa en moviment una tonelada de material. Vale? Entre el que es mou, el transport, la remena que tens que fer a la mina per després separar el mineral de la ganga, després d'aquest mineral tens que processar-lo per extraure l'element que t'interessa, etc, etc. Llavors, inclús les renovables en aquest sentit ens treuen d'això. Per què? Perquè en realitat la transició energètica, tal com la veiem avui, és una transició extractiva. Passarem d'extreure petroli, gas i carbó a extreure tots els minerals que necessitem per, diguem-ne, doncs tots els equipaments que ens faciliten la conversió de l'energia solar o eòlica en electricitat, tot el que necessitarem per transportar aquesta energia que generem, més el reciclatge al final que tindrem que fer. És a dir, no ens equivoquem, però el que estem fent és substituir combustibles fòssils, transició energètica, per transició mineral, carbó, petroli i gas, per un seguit d'elements químics que necessitarem per fer realitat aquesta transformació.
Uau!
Uau, m'he quedat impactada.
De l'era de l'hidrocarbur a l'era de l'extracció. Però res no canvia. Seguim traient material de l'interior de la Terra per poder-nos seguir desenvolupant. Quan parles amb el professor Marzo, sovint passa allò tan bonic que te'n vas amb més preguntes que no pas respostes. Així que me'n vaig anar a veure a la Marta Morera.
És la directora de l'ICAEN, l'Institut Català de l'Energia.
A veure si ella ens pot aterrar una mica més tot aquest tema del futur de l'energia.
Ja, Dani, però parlant d'aterrar, jo vull saber com continua la història, perquè m'he quedat amb un ai amb aquell avió descontrolat pel cel.
Ah, escoltem-ho.
Aquell mateix dia, el Winnipeg Sports Car Club celebrava el Dia de la Família al Gimli Park. Inaugurat com a Station Gimli, l'aeròdrom va servir durant la Segona Guerra Mundial com a escola d'entrenament de vol, però l'aeroport militar es va tancar el setembre de 1971, fent-se servir des d'aleshores per activitats civils. Aquell dia l'antiga base de la Força Aèria estava reconvertida en una pista de karts i un munt de pares i nens conduïen i jugaven al voltant de les pistes. Des de feia anys, aquell indret ja no es feia servir per aterrar cap avió, però com que estava 20 milles més a prop que l'aeroport de Winnipeg, era l'única opció per un avió sense motor que estava a punt d'estavellar-se. Mentre els nens jugaven i els cars rodaven, es va sentir un soroll que venia de lluny. Un avió gegant va aparèixer a l'horitzó. Nens, pares, conductors i espectadors es van dispersar ràpidament. Com era possible que un avió hagués decidit aterrar allà?
Radicals lliures.
L'Institut Català d'Energia és l'entitat de la Generalitat de Catalunya encarregada d'elaborar i dur a terme la política energètica catalana.
Per això, qui millor que la seva directora, la Marta Morera, per parlar-nos dels objectius energètics del nostre país.
Doncs la posició de l'ICAEN la tenim gràcies a la Proencat 2050, que és molt clara i determina que Catalunya pot arribar al 2050 a ser un país descarbonitzat i desnuclearitzat. I aquest posicionament, evidentment, té a darrere uns principis vertebradors que això és la diferència que hi ha en altres estudis, no? No entrarem en detall, però els podem resumir en tres punts claus, no? Que és no només atacar la part de l'oferta, és a dir, substituir tota l'energia que estem consumint ara amb fòssils cap a renovables. Això no ens assegura arribar al 2050 a descarbonitzar el sector energètic, diríem, sinó que hem d'atacar molt la demanda. I aquí és un punt clau, no?, que diferencia la Proencat d'altres estudis.
La Proencat 2050 és un document que podeu trobar a internet i que fa un exercici de prospecció, vol ser una eina, per definir alguns dels aspectes claus del sistema energètic català a llarg termini. Tenim encara, doncs,
com a objectius,
30 anys. Per tant, quan va parlar de decreixement en el consum d'energia o en la demanda d'energia, què volia dir exactament?
Fins al 2050, la previsió és que podem reduir fins un terç la demanda d'energia, sobretot electrificant. Això ja genera una reducció molt important de demanda d'energia i, per altra banda, amb canvi d'hàbits i amb noves tecnologies que són més eficients, com per exemple les bombes de calor en el sector domèstic, es tracta molt de substituir calderes de gas, gasoil, per bombes eficients elèctriques o geotèrmiques o basades en l'electricitat, que són molt eficients, i també en els diferents sectors industrials, diferents sectors i subsectors, menys aquells que és impossible electrificar a dia d'avui.
Amb la Marta Morera vam estar fent una llarga xerrada, una prospectiva, però jo potser innocentment li vaig dir que el meu tema energètic ho tenia mig solucionat perquè havia posat unes plaques fotovoltaiques en el meu laboratori. Sembla que amb això no n'hi ha prou.
Proencat ha analitzat que es podria fer i cobrint totes les cobertes i zones antropitzades i impulsant molt les comunitats energètiques que no deixen de ser, que generen energia propera al consum, amb això podríem arribar al 30% del consum elèctric de 2050. Per tant, la resta ha de ser mitjanes, grans instal·lacions de renovables i sempre tenint en compte que hem reduït un terç la demanda d'energia. Que això també moltes vegades no es diu, no? De dir, primer hem d'estalviar i ser eficients. Doncs, tot i així, evidentment necessitarem aquesta part del territori on instal·lar centrals generadores d'energia renovable.
El Proencat ho té tot molt ben calculat, no només aquestes centrals, sinó com emmagatzemar aquesta energia. I en aquest projecte, en aquesta prospecció, queda fora l'energia nuclear. Una energia important avui en dia. Per això me'n vaig anar a veure a l'Alfredo García, supervisor a la central nuclear d'Ascó i autor del llibre La geoestrategia de la bombilla. Li vaig demanar què en pensava, però abans que ens fes un mapa de l'estat de l'energia mundial.
Evidentment porta una sèrie de complexitats. Hi ha processos industrials que no són fàcilment electrificables, no? Hem parlat, per exemple, de la producció de ferro o les ceràmiques que necessiten forns de 1.000 graus de temperatura. Això no ho aconsegueixes amb panels solars. Això necessites, per una banda, un gas que es pugui cremar, que podria ser també l'hidrogen. És una solució no la única solució, però una possible substitució del metà, del gas natural. I una altra és fer servir també reactors nuclears. Hi ha una sèrie de reactors nuclears ara de quarta generació, tercera, quarta generació, són els petits reactors modulars, que es parla molt últimament d'ells. Estem parlant de 72 projectes a tot el món, que alguns tenen la capacitat de produir temperatures de 1.000 graus centígrads per fer servir aquest tipus d'instal·lació. Vull dir que al final és una caixa d'eines el que necessitem, en el que estan totes aquestes energies i aquestes tecnologies.
La caixa d'eines, m'agrada això.
Aquesta és una bona analogia per explicar que no hi haurà un únic substitut del petroli, no trobarem a l'interior de la Terra una cosa nova, sinó que en aquest nou futur energètic haurem de tenir petites contribucions.
Radicals lliures!
Radicals lliures.
Marta, és el moment.
Al moment de saber per què és tan cara l'energia, no?
Exacte, exacte. Li vam preguntar a l'Alfredo. Però primer, deixa'm que t'expliqui com funciona el mercat de l'energia majorista.
A veure, m'interessa.
Per un costat hi ha els consumidors d'energia.
Nosaltres.
Nosaltres, la indústria, l'administració... Aquests consumidors d'energia han de tenir garantit el subministre. Tu no pots arribar un dia a casa teva i que no hi hagi energia.
No, no.
Per tant, per llei, hi ha una administració que obliga, entre cometes, a que hi hagi una altra, que són els productors de l'energia, que garantitzi que tu tinguis energia. Perquè et facis una idea, hi ha diferents productors d'aquesta energia. Hi ha gent que té parcs eòlics, hi ha gent que té centrals nuclears, hi ha gent que crema gas natural, o hi ha gent que està important energia d'un altre lloc. És indiferent.
Val.
Per trobar un preu que sigui just, el que es fa és el que s'anomena el pool, que la gent llença el preu de l'energia amb la qual la vol vendre. I passa una cosa molt curiosa. Gent que produeix energia de manera constant, com per exemple l'energia nuclear, que és molt difícil d'aturar un reactor, o l'energia eòlica, que sempre està produint l'aerogenerador, o l'energia solar, que si fa sol està produint, surt a zero. A 0 euros al megawatt hora. Sí, 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 surt a 0. És que tu no ho estàs pagant a 0.
Això t'anava a dir. A mi m'interessaria que estigui a 0.
Ells saben que aquest preu no serà el que s'acabarà pagant, sinó que s'acaba pagant a l'últim preu amb el qual s'ha ofertat i que han casat, que s'anomena així, el preu de la demanda i de l'oferta. Com no n'hi ha prou habitualment amb les energies que surten a 0, la solar, l'eòlica i la nuclear, entren altres energies, com les que generen amb les centrals de cicle combinat, que cremen fonamentalment gas natural. I aquestes són més cares. Per tant, el preu final és el que et marca l'energia més cara que surt al mercat i que coincideix amb la demanda. Això provoca el següent.
El pool energètic es va plantejar amb una sèrie de premisses. Primer, teníem un gas natural que tenia un preu molt contingut, era relativament barat. Per això van tindre una bombolla de gas natural que es va fer, van construir tots els cicles combinats que tenim a Espanya, no? Estem parlant de que tenim 26 gigawatts de potència de cicles combinats, perquè l'oient es faci una idea, 26 gigawatts equival a 26 reactors nuclears. I a Espanya tenim només 7 reactors nuclears.
Aquí l'Alfredo està introduint nous conceptes que val la pena aclarir. Més o menys, a Espanya hi ha 113 gigawatts de potència instal·lada. Què vol dir això? Que si féssim funcionar totes les centrals que tenim a màxim rendiment, produiríem 113. Però tu ara potser t'estàs preguntant, però quan consumeix realment tot l'estat espanyol, quan està funcionant a ple rendiment?
És el que importa.
Doncs el dia que ha consumit més de tota la nostra història,
quan és?
No ha arribat a 50 gigawatts.
Home, llavors tenim més del doble.
Més del doble! Exacte. És a dir, tenim capacitat de generar molta més energia de la que consumim.
Això és Radicals Lliures.
Recursos, tecnologia, emmagatzematge, decreixement, energia nuclear, futur, present... Sense cap mena de dubte, el repte és complex.
Com a mínim, a mi m'ha quedat molt clar que l'energia és molt cara. Però una cosa, tenim aquest avió que està planejant. Jo vull saber com acaba aquesta història.
Doncs en el proper capítol ho sabrem.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.